doncs parlàvem amb ella fa no gaires mesos, perquè doncs venia amb un títol sota el braç, i ara vinc amb un altre títol sota el braç, i aquest, encara que no és un campionat d'Espanya, des del punt de vista de prestigi, probablement és fins i tot per sobre del que vas aconseguir Tenerife. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Mònica Vives, felicitats primer de tot.
Tercera classificada
en una de les proves de l'Ultra Trail del Mont Blanc, la OCC.
La OCC, correcte. Uh-huh. Una prova de 56 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell positiu.
A veure, d'entrada, venies de córrer a Tenerife i de guanyar a Tenerife.
A Canàries.
Tenerife no, Canàries.
Canàries, Canàries. Sí.
Doncs has continuat preparant-te i et vas apuntar al Mont Blanc.
Correcte, sí, vam gestionar...
No havies corregut mai allà, oi?
No, era el primer cop que anava, era el segon gran objectiu de la temporada... Uh-huh. Ho vam preparar a consciència, va ser dur arribar allà, però un cop ja estàvem allà, com dic en aquest vídeo que corre per les xarxes socials, l'únic que em quedava era disfrutar, i això ho vam intentar fer.
A veure, doncs posem-nos en situació. Quan va ser Canàries?
Canàries va ser el mes de
febrer,
aproximadament.
Aleshores, entre febrer i agost... Un com prepara una prova de l'exigència de la Ultra Trail del Mont Blanc?
Bueno, és que en realitat entre febrer i agost va haver-hi el Mundial també. Uh-huh. I altres proves que em servien de preparació al mateix temps, perquè estic disputant també al mateix temps el circuit de l'Espain Ultra Cup amb distància marató. Uh-huh. Aleshores, doncs ho vas preparant, és un dels grans objectius, però enmig tens altres proves i altres competicions que fer.
Per tant, diguem que allò que diuen els jugadors del Barça, no? Entrena jugant.
Sí.
Una miqueta.
Serveixen d'entrenament, clar.
Totes les proves. Però finalment, doncs això, vas a França, bé, de fet és a Suïssa, perquè el recorregut concret el que vas fer tu era un recorregut que anava des de Suïssa fins a França. Com es planteja, com vas cap allà, i per què agafes la prova de 56?
Bueno, vaig agafar la prova de 56 perquè tampoc estic corrent més distància, en moment és la distància en la que em sento més còmode i en la que disfruto més corrent i per la que m'estic preparant. No m'he plantejat de moment fer el salt més a ultradistància ni a distàncies més llargues, tampoc m'acabo de sentir massa còmode en aquestes distàncies, però... Bueno, vaig escollir aquesta distància per això i vam anar cap allà a disputar-la.
A veure, aquesta és una de les proves més importants del món, d'aquesta especialitat. Què et vas trobar? Tot se centralitza a Chamonix, oi?
Sí.
Com es viu? Quan arribes allà, què hi ha molt d'ambient? Com funciona tot plegat?
És una carrera espectacular que jo crec que tot corredor de muntanya ha de córrer algun cop a la seva vida i segurament se li aparegui pel cap córrer-la perquè és com un indispensable, no? Uh-huh. I és una cursa d'un altre nivell, a nivell d'organització, d'ambient, és com si fos un Tour de França, però en trail running.
D'acord.
No tenen una càmera mòbil durant tota l'estona a la prova, tenen petites càmeres fixes, però la retransmissió és en directe, o sigui, tenien un muntatge espectacular.
De fet, qui vulgui pot trobar vídeos de cadascun dels corredors en els passos clau de la cursa. De fet, hi ha un, dos, tres, quatre vídeos de pas i l'arribada, per tant, doncs, es pot consultar exactament com anava la Mònica a Champé, a Trient, a Valorcine, doncs això, se'ls veu els corredors, doncs passant per diversos punts a la mateixa web, és a dir, ha estat tot absolutament monitoritzat, això sí.
Sí, una passada, és el que et dic, a nivell d'organització és una altra lliga, directament.
Quanta gent corria la teva cursa i quanta gent s'apunta a una història d'aquestes?
Doncs en l'Ultra Trail del Mont Blanc hi ha diferents distàncies, però la meva concretament diria que érem aproximadament uns 1.500 corredors, una cosa així.
1.500 corredors?
Sí. Uh-huh.
Vas arribar a la 55 absoluta, em sembla, és a dir, comptant homes i dones.
Sí.
I la tercera dona, però la 55 absoluta, és a dir, que diguem que també anaves molt per davant de la majoria dels homes, a part de les dones, per tant anaves molt endavant.
Sí, jo no la sabia aquesta posició de la general entre homes i dones, però està prou bé, sí.
A veure, te l'he dit simplement perquè és que a l'estadística apareix, és a dir, com hi ha una fitxa de cada corredor, concretament rànquing, aquí ho diu, 55, tercera femenina, 56 quilòmetres i mig, a 8 quilòmetres i mig de velocitat i amb un temps de 6 hores, 40 minuts i 30 segons.
Correcte, sí.
6 hores i 40 minuts, és molt, és poc, és...
Es passa molt ràpid.
Es passa molt ràpid.
Es passa molt ràpid.
No es fa etern?
No, gens ni mica. Gens ni mica.
Es passa per diversos colls, de fet, hi ha una, dues, tres pujades fortes, o gairebé quatre, entre 3 i 4.
Jo te'n diria que 4, eh? 4, la primera no ho sembla pas, però justament surts fred i en seguida et poses a pujar i la veritat que s'atreveixa una mica en aquest sentit, vull dir que la vaig trobar dura, força dura la primera també.
Quin desnivell acumulat és, sumes?
Doncs el desnivell acumulat no te'l sé dir ara mateix.
Però és bastant, això segur, eh?
Sí, eren 3.500 positius aproximadament.
Que són molt, eh?
Per fer... i acumulat, doncs igual eren els 7.000.
Aleshores, com es planteja? Un surt corrent des del principi, busca les primeres posicions, té alguna referència d'algú? Com et planteges la cursa?
Tu surts i sempre agafes referències. De fet, vaig sortir i en seguida em van avançar Eli Gordon i Ruth Croft, que van sortir per darrere meu, però em van avançar en seguida. I després em va avançar una corredora xina també i em vaig quedar en quarta posició força estona.
Tu eres conscient de la posició que ocupaves durant la cursa tota l'estona?
Sí. Sí, per això et dic que tu agafes referència i saps quina és la teva posició, no?, dins de la cursa i com vas.
Això t'obliga a planificar la cursa en marxa en funció de la teva posició o tu corres a la teva per sensacions?
S'ha de ser molt fred perquè jo com a mínim intento fer la meva cursa sense centrar-me en els altres corredors perquè al final són curses, encara que passi ràpid, són curses llargues i dona per molt i t'has de saber gestionar bastant per no acabar rebentant, com diem nosaltres, no? I pagant les seqüeles d'haver-te passat de ritme al principi. Aleshores sí que doncs, intentes gestionar-te en aquell moment, intentes no perdre la posició i estar allà, però sense ficar-te molt en la posició dels altres, sinó en la teva pròpia cursa, en fer el que tu sents i el que el cos et permet, no?
A veure, quina expectativa tenies abans de la cursa? Fora m'ho deies, és a dir, que la idea era fer top 10.
Sí, correcte. Jo amb un top 10 em donava més que satisfeta, hi havia un nivell de corredores brutal, de fet li diuen aquesta cursa que és la cima del trail running mundial, no? Hi havia corredores de tot el món de molt nivell i el dia abans amb el Javi, el meu home, ho parlàvem, no? Com top 10 seria espectacular i després ja anàvem una miqueta més enllà i dèiem com top 5 i clar, ell em deia que clar, un top 5 ja era podi. I la veritat que no ho pensàvem, i menys una tercera posició i menys amb un final d'infart un altre cop.
Per això, a partir d'aquesta expectativa, al trobar-te molt millor posicionada de l'expectativa prèvia, això anava a dir omple encara més i dona energia, dona un extra addicional?
I tant. A més, sempre surts encara que sàpigues que portes la feina feta i el que t'ha costat arribar allà i tot el treball que hi ha darrere, clar, sempre surts amb una... sempre tens inseguretats, no? De dir, podré estar a l'alçada, em sortirà bé, però clar, quan surts i veus que estàs allà entre el top 5, 6ena, vaig arribant a com la posició més endarrere, no? I clar, això et dona una licença de motivació. I tot no trobar-me bé fins al quilòmetre 25, que fins i tot en aquell avituallament li vaig dir al meu home que estava als avituallaments, que em volia retirar, anava cinquena en aquell punt i la veritat que ella em va dir com te vas a retirar si vas quinta, no? Vull dir que no estava malament, però sí que és una al·licient, sens dubte.
Si arriba sempre un moment de, anava a dir, de decepció durant la cursa, de dir ai, no em sento bé, millor que ho deixi.
Mai abans m'havia passat des de que porto competint, que aquest any és el segon any seriosament que ho faig. Mai m'havia passat abans i de fet mai m'he retirat abans en una cursa i crec que no ho faré perquè no entra dins dels meus plans ni en els meus principis, no? Però en aquest cas em va passar, perquè no estava disfrutant, i per mi una premissa bàsica i fonamental és disfrutar fent el que fas i passar-t'ho bé, si no, per mi no té sentit res de tot això. I no estava disfrutant, no m'estava trobant bé, i per mi no tenia sentit en aquell moment per molt anar a cinquena. No...
I què passa a partir del 25 perquè això canviï?
Doncs vaig estar corrent amb uns metres amb un corredor, no sé si era portuguès o brasileny, i em va animar una miqueta, em deia que anava molt bé, que ho estava fent molt bé, juntament amb ell vam avançar la que aleshores anava a cinquena, per tant vaig arribar a cinquena en aquest avituallament del quilòmetre 25 aproximadament, i a poc a poc li vaig anar donant la volta mentalment i físicament també les sensacions. A poc a poc em vaig començar a trobar bé, aleshores ja em anava encantant a cada avituallament, que anava retallant molt de temps a la que tenia davant. Aleshores això és com que et fa créixer, no?, i vindre't amunt. I no sé com, però a poc a poc li vaig anar donant la volta a la situació fins que al final doncs vaig fer una bona cursa.
Quan et poses tercera...
Re, tercera em poso a 400 metres de meta. Sí. Hi havia un pont així que posava l'organització per poder creuar el carrer i en aquell, allà quedava mig quilòmetre per meta, ja vaig pujar primer aquelles escales d'aquell pont i ja al sortir ja la vaig avançar i ja no em va agafar la corredora.
Arribada a l'esprint gairebé.
Sí, 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 sí.
Déu-n'hi-do, perquè després de les 6 hores i pico havent d'apretar amb la por de que no et passin.
Pues així va ser.
És un estrès afegit, oi?
Un estrès afegit, no era capaç de pensar res en aquell moment, ni de pensar la direcció cap on havia d'anar, ni dreta ni esquerra. Era increïble, perquè quan treballes a aquelles pulsacions es veu que el cervell es bloqueja o alguna cosa, i és molt difícil pensar i processar segons quina informació. I la veritat que se'm va fer llarg, perquè vaig haver de portar un rato intentant agafar-la i em va costar, i després fer aquell canvi de ritme quan ja portes això 6 hores i pico corrent, doncs no és fàcil.
A veure, la sortida estava a la localitat suïssa d'Orsiers, l'arribada a Chamonix, el recorregut travessa pel nord, perquè ens entenguem, el massís del Mont Blanc, perquè el que fa la Ultra Trail sencera, la que fan la més llarga, la de 120, no 170, ni una de 170,
sí.
És donar tota la volta, tot el tom al massís del Mont Blanc, per dalt i per baix. Tu feies un dels trams de la que és la sencera, perquè de fet totes les més curtes el que fan és fer trams del que és la més sencera. El recorregut, les pistes o els camins, són tècnics, no són tècnics, s'ha de posar les mans, com era aquest recorregut?
Gens tècnica, sí que tenia, com et dic, 4 pujades o 3 pujades i mitja fortes i llargues, però després, un cop feies aquest trams de pujades, era tot un single track, que li diuen, que són corriols estretets, que et ficaven just als dos peus, però que et deixen córrer moltíssim.
Corribles.
T'inviten molt a córrer.
Això fa doncs que la gent que li agrada més córrer, que no entretenir-se tant, doncs probablement pugui avançar amb més facilitat, amb més lleugeresa.
Sí, és una prova això que et dic, que si salves el desnivell bé, després t'invita molt a córrer, has de tindre moltes cames també per poder córrer, perquè no és fàcil després de fer pujades llargues arribar amb cames amunt per després obrir gas i poder agafar velocitat i un bon ritme en els plans, no? Però és una cursa que invita això, invita molt a córrer.
Quin material portes per fer una prova així?
Doncs la veritat que per aquesta prova ens demanaven moltes coses.
Sí?
Mai abans m'ho havia trobat en una altra prova, et demanaven estar... un got de plàstic, quan tu ja normalment portes els teus bidons per beure, demanaven manta tèrmica, frontal, piles de recanvi, un tros d'avena per si t'has de fer un ventatge, una jaqueta impermeable amb unes característiques específiques, un mínim d'alimentació,
caram,
un buf, una malla de recanvi llarga que cobrís tota la cama...
Ostres.
Forces coses.
Però s'ha d'anar amb motxilla, evidentment.
Sí.
S'ha de córrer. Pals portaves?
No, jo no. No en sé utilitzar i fins ara no n'he utilitzat mai.
Tot
però...
i que no estan prohibits, és a dir, que no, qui vol córrer amb pals...
No, es podien portar, sí. Sí,
van pals. El que passa és que córrer en pals també és una tècnica.
És una tècnica correcta. I jo no la he treballat i reconec que per aquest tipus de pujades els pals van bé, perquè et descarreguen una miqueta les cames i és una ajuda extra, però és el que et dic, has d'entrenar i has de saber fer-ho, perquè si no et poden molestar més que una altra cosa.
Avituallaments? Estaven ben vestits? Com... Allò, hi havia força cosa i, sobretot, si un té ganes de fer una bona posició, pot parar-se gaire en un avituallament?
No, és el que et anava a dir, avituallaments, ni els vaig veure, quasi, perquè parava lo just a agafar aigua i ja està, però molt ràpid. Jo ja portava els meus aliments a sobre, que són els que em van bé i els que em funcionen. Normalment no agafo massa cosa als avituallaments, tret d'algun tros de plàtano en alguna ocasió, però la veritat que va ser com... força frenètica, no?, aquesta cursa, o sigui, parava a agafar aigua just i arrencava un altre cop perquè no estava el tema com per perdre temps.
Es camina molt o només es corre?
Es camina quan no es pot córrer, però sempre que es pot córrer has de córrer, no? Són proves que no et pots permetre deixar-te'n en cap moment perquè t'avancen en seguida.
D'acord.
És a dir que hi ha trams de pujada que et veus obligat a caminar, sí. Però sempre que es corre s'ha de córrer. Sempre que es pot córrer has de córrer, clar.
I s'interactua gaire amb la resta de corredors? O tothom va a la seva? Durant la cursa, després et preguntaré també per l'ambient general, que això va a part, però diguem, en l'instant de la cursa, que cadascú, sobretot tenint en compte que doncs, no només entre les 5 primeres noies, sinó que entre els 100 primers nois probablement es va a un ritme perquè es mira molt el crono. S'interactua gaire? Bueno, més enllà d'això que ens has comentat del portuguès o el brasileño que et van animar.
No, va ser en aquest cas va ser amb aquest noi, però i després més a la última pujada sí que vaig amb un altre noi que no sé d'on era, que també em va dir que era increïble i que estava fent una cursa espectacular, però això com a molt et creues una frase perquè tu ja vas a la teva amb el teu objectiu i l'altra persona igual, no?
Per tant, doncs, al final tothom ha de... anava a dir, tampoc dona... els pulmons no donen per gaire per elaborar
aquestes
paraules.
No, és el que et dic, com a molt intercanvies una frase o alguna frase així d'ànims i així, però no per grans converses, no?
Us va fer bon temps, per cert?
Sí. Al principi del recorregut sí que hi havia algun tram amb molta boira. No feia fred i la segona part de la cursa va començar a fer calor i vam patir una mica en aquest sentit també.
Perquè horaris, aquestes 6 hores, de quina hora a quina hora vas córrer?
Vam sortir a les 8 i quart del matí. La sortida a les 8 i quart del matí.
Fresqueta. Per si als Alps fa fresqueta,
sí,
segur.
Sí, però mira que jo sóc molt, molt, però que molt fredolica i la veritat és que vaig sortir a gust. O sigui, vaig sortir amb uns tapabraços, però al minut em sembla que ja me'ls vaig baixar cap avall i després en algun tram a dalt sí que me'ls vaig haver de pujar perquè em va entrar així una mica de fred, però la veritat que la temperatura va ser espectacular per córrer.
A més veu tenir això, la sort de que tampoc us vau mullar.
Sí, perquè els dies anteriors va estar plovent, força.
I els dies posteriors, a la sortida de la llarga, que també van passar per televisió, es veia que estava plovent,
sí,
a bots,
sí,
i barrals, sí. O sigui...
Sí, vam tindre sort.
Veu enganxar, doncs, bon clima en aquest sentit. I bé, arribes a Chamonix, arribes tercera, finalment, després d'aquest avançament a 400 metres de la meta, i què? Quan arribes, què?
Quan arribo, pues, ganes de plorar un altre cop. De fet, ara ho penso i m'emociono, perquè després de tot l'esforç que portes i del patiment, no?, i de la lluita, arribes, no t'ho creus, veus a tot el teu equip, al meu home, al meu fill, a tota la gent que ha pres i que ha compartit amb tu aquells moments, els veus allà a meta i la veritat que és una sensació, bueno, pues que no oblidaré, penso, mai més a la vida.
Anava a dir, triga molt arribar la sang al cervell després de creuar la meta?
No. No, sí que em vaig parar allà un moment perquè no t'ho acabes de creure i dius, ostres, el que acabo de fer, no? Perquè, com et dic, no m'ho esperava gens, però és que és una sensació increïble. Jo crec que això també és el que ens enganxa una mica a aquest esport, no? També arribes amb les endorfines a tope, que et surten per les orelles, Però la veritat que és que no tinc paraules per descriure-ho, el que és bo en aquell moment és impressionant.
I després d'arribar al cos es queixa gaire de la pallissa?
Pues mira, sorprenentment hi ha hagut curses que sí, que et deixen molt tocat a nivell muscular, però sorprenentment després aquesta no. Vaig tindre una mica d'agujetes als glutis i als isquiotibials per les pujades, més que res, però uh-huh. com que es podia córrer tant i després podies deixar anar les cames força, he recuperat molt bé, he recuperat molt bé.
I t'anava a preguntar, l'ambient a Chamonix, l'ambient que comentaves és una de les curses més importants del món, s'hi junta molta gent, fan moltes curses de distàncies molt diferents. Això vol dir que deu haver doncs, gent de tot el món amb la que doncs, un es pot trobar, creuar, parlar. Com és aquest ambient? Com es viu aquests dies d'ultratrail a Chamonix?
La veritat que és un ambient increïble, no? I a part de trobar-te amb gent de tot el món, el que et trobes quan estàs ficat dins d'aquest món del trail running, trobes corredors de molts prestigi amb el que tens possibilitat de conèixer, d'intercanviar paraules, de compartir amb ells uns moments, no? I d'aprendre d'ells també. I al final és com hi ha pocs esports on puguis competir al costat d'èlits dins d'aquest esport, no? Uh-huh. Això no passa amb cap altre esport, diria. Tu no pots jugar un partit de futbol amb el Messi. Jo fa poc em vaig posar a la línia de sortida amb el Kilian Jornet al costat. Vull dir que això passa amb pocs esports, no? I en aquest sentit, en l'ambient aquí de la cursa, doncs ho podies compartir i ho podies veure. Uh-huh. La fira, els estands, la setmana que he passat amb el meu equip i amb tots els membres de l'equip ha sigut una setmana inolvidable i l'organització i el tracte que hem rebut ha sigut de Déu. La veritat que l'any que ve hi tornarem. El matrimoni que organitzen la cursa, que són els Poletti, són ells mateixos els que t'entreguen l'armilla de finisher, estan pendents de tu en aquell moment, et donen l'abraçada quan arribes, que sempre va bé, i la veritat que espectacular.
Uh-huh. És a dir, que un gran ambient per arribar i per trobar-se, per interactuar i per compartir amb els altres corredors i corredores.
Sí, no tant solament pels corredors, sinó per la companyia que porten els corredors, que la majoria de cops doncs, no viatgem sols, uh-huh. doncs també era una gran cursa i una organització perquè tenies opcions de fer coses, de visitar coses...
Uh-huh. Ah, per cert, clar, el fet de que el punt de sortida i el punt d'arribada no siguin el mateix vol dir que us van haver de desplaçar fins al punt de sortida, no?
Correcte. Uh-huh. Hi havia un autobús de l'organització, el que passa que nosaltres, bueno, jo no vaig utilitzar perquè, bueno, vaig estar amb l'equip i era l'equip el que es va encarregar de portar-me fins a la sortida. Uh-huh. Però sí, clar, vam haver de sortir un temps abans de Chamonix per poder arribar a la sortida.
I llavors allò típic, la gent de l'equip entenem també que devien anar en els punts claus de la cursa, anar-te a animar.
Clar, ara estaven fent un vídeo també, anaven al càmera, anaven al Javi, el meu home, i l'Hugo, el meu fill.
Que també ens està fent un vídeo aquí. Està molt calladet, és a dir, que no el sentiran, però ell està aquí present fent la seva feina.
I sí que anaven van estar tots els avituallaments excepte l'últim perquè si no ja no els hi donava temps d'arribar a la meta, però van estar cada avituallament per no podien fer res, simplement cridar-me i animar-me i ja està, però estaven allà.
Es guanyen segons gràcies als ànims aquests intermitjos de la gent coneguda que està...
De la gent coneguda i de la gent no coneguda. Jo crec que cada ànim que et donen és un al·licient per donar una passa més, no? La veritat que s'agraeix molt. Hi ha punts que són de difícil accés i tot i amb això la gent hi va allà per animar-te i per veure't passant a tu, no? Aleshores jo això ho agraeixo molt i la veritat que és que, com et dic, és un al·licient per continuar fent una passa rere l'altra i poder arribar a la meta.
És a dir, la gent puja als colls, la gent puja als punts de pas per animar els corredors, no només allà al lloc accessible, al lloc de les pistes, sinó durant tot el recorregut.
Sí, la veritat que ha sigut una de les curses on més gent he trobat al llarg de tot el recorregut. La veritat que ha sigut brutal. Hi havia moltíssima gent durant gran part del recorregut i molta, eh?
Guanyar o guanyar, o arribar a tercera en aquest cas, és a dir, fer podi, que abans ho has comentat, són 5 de podi, no?
Sí.
És una cosa així, sí, també de la cursa.
Sí.
És peculiar.
Pujan, però... fan podi de les 5 primeres, sí.
És a dir, que encara que no haguessis adelantat en aquell pont, haguessis pujat igual.
Haguéssim fet podi igual, sí.
Exacte, però clar, arribar a tercera no deixa de ser allò, allò que en veiem tots al bronze.
Exacte.
Què suposa per la carrera d'algú que vol dedicar-se, que vol fer coses en el món de les carreres de muntanya?
Bueno, suposa, a mi personalment em suposo un extra de motivació per seguir lluitant per el que m'agrada i per continuar preparant la resta de proves, no? Uh-huh. Sí que era cert que un podi aquí al Montblanc és una cosa molt mediàtica i a nivell de... d'esponsors i de més, doncs pot ser un plus, no? Però per mi, de moment que tot just estic començant i tot just arranco, això és un plus de motivació i un al·licient per continuar treballant i continuar esforçant-me per la resta d'objectius.
Li explicaves a en Pitu, quan vas venir al febrer després del Campionat d'Espanya, que de fet no fa tant que t'hi dediques en aquest món de les curses de muntanya.
No. Sí que vaig començar a córrer quan vaig ser mare, però córrer per esport salut. Uh-huh. Així córrer amb més constància, en plans d'entrenament i mirant més una miqueta el que fèiem i en competicions així de cert nivell, va ser la temporada passada, 2017 i 2018.
D'acord. I quina és la rutina d'entrenament de la Mònica?
Bueno, tot depèn de les setmanes i dels cicles, no?, que em va marcant l'entrenador. Però hi ha entrenaments de carrera a peu, entrenaments de gimnàs, entrenaments de bicicleta. Uh-huh. I fins i tot avui, aquesta setmana, per exemple, tinc una caminata amb l'Hugo de 3 hores.
Així, ja, que l'Hugo s'haurà de preparar.
Sí. Ja fem una mica de tot i això és el que em va... Això qui ho sap és l'entrenador i és qui m'ho va pautant.
Uh-huh. I tu ho va dient.
Sí.
Que és el
sí,
que toca.
Sí, sí.
Fer el que s'ha de fer. Clar, tu vius a Sitges.
Sí.
I tenim aquí el Garraf, però clar, el Garraf per entrar a una carrera pels Alps...
Doncs té les seves limitacions. Uh-huh. Té les seves limitacions, i això de fet ho parlava amb l'entrenador també, no?, amb l'Andrés Arroyo, que ara pels propers mesos procurarem intentar anar com a mínim un dia a la setmana a muntanyes una miqueta més altes, perquè per molt que facis sèries en pujada, treballis la força i de més, igual a vegades després en cursa, en competicions, et trobes pujades llargues d'una hora, que aquí potser la pujada més llarga és de 20 minuts,
sí,
pujant. Uh-huh. Aleshores, això és un hàndicap, no?, pels que tenim poca alçada on entrenar. Uh-huh. Però bueno, es pot treballar.
Però aquests mesos ho has fet així?
Sí, algun cop sí. Algun cop sí.
És a dir, que el teu camp d'entrenament és el Garraf, que és el, sí, que et queda a prop de casa.
Sí. És que també el fet de treballar em limita, no?, una miqueta. Tampoc disposo de totes les hores que m'agradaria, i a vegades marxar fora a Montserrat o al Montseny, doncs t'implica desplaçar-te i perdre aquella horeta d'anada i aquella horeta de tornada, i si ets entre a treballar a migdia, doncs tampoc em queden masses hores per poder entrenar.
És compaginar-ho tot, no?
Sí.
La vida familiar, la vida laboral i, òbviament, doncs els entrenaments, si un vol estar en un cert nivell.
Correcte.
Perquè hi ha molt nivell en aquest món de les curses de muntanya, que s'ha popularitzat tant en els darrers anys?
Cada cop més. Cada cop més. I ningú regala res, i tothom entrena molt, i la veritat és que sí, que és un esport exigent i que costa. I sí que hi ha nivell, sí.
Anava a dir, l'únic truc és entrenar?
Sí. Entrenar, descansar, alimentar-se bé i ser constant. I també disfrutar. Al final, si no disfrutes fent el que fas, jo crec que també es nota, no? Per mi el rendiment va molt lligat al fet de passar-ho bé i de disfrutar.
Uh-huh. A veure, dues coses. Per una banda, les pautes alimentàries. Què es menja per rendir bé a la muntanya?
Bueno, al final no hi ha tant de secret, és menjar bé. Elimines els sucres afegits, aliments processats, molta fruita, molta verdura, tots els grans i els cereals han de ser integrals, i sobretot una bona pauta durant la cursa i per recuperar després la cursa o dels entrenaments, no?
Després de la cursa, quants dies descanses, si és que descanses o no? O es manté una recuperació activa?
En realitat és més bé recuperació activa, no és molt aconsellable descansar Para. Massa, sí, uh-huh. perquè el bo és moure les cames, activar la circulació i que tot dreni... i que tot dreni, no?, i activa una mica.
Això és allò que expliquen dels ciclistes, que a les voltes llargues, el dia de descans, no es queden al llit, surten en bici.
Exacte.
Doncs és precisament... El que passa és que, clar, van a un altre ritme, etcètera, etcètera, però la clau és no acabar de parar.
Exacte, exacte. Mm-hmm. Igual tens la competició, sí que fas un dia de descans el dia següent, però l'altre dia ja estàs agafant la bicicleta.
D'acord.
Potser sí que treus uh-huh. l'impacte de córrer, però uh-huh. sí que fas bici.
És bo en aquest sentit combinar els dos exercicis, no? L'exercici del córrer, que és l'impacte, amb un exercici, diguem, menys agressiu per les articulacions, com és la bicicleta.
La bicicleta, l'elíptica, sí. Uh-huh.
Natació?
No.
No.
No, uh-huh. en el meu cas no. M'agrada, i tampoc uh-huh. se'm dona malament, però no em faig, no.
No, és a dir, per curiositat, ho preguntàvem, perquè en el fons, és a dir, sempre diuen que és bo això de variar els esports que es practiquen, doncs perquè el cos i perquè els sistemes musculars puguin relaxar-se, doncs això, per això ho preguntàvem. És a dir, que en principi, bàsicament fas córrer i bicicleta. Bicicleta de muntanya o de carretera?
De carretera, de moment.
De carretera.
La muntanya em crida, i a més té uns beneficis més bons per l'esport que jo practico, uh-huh. Però de moment no trobo el moment de passar-me la muntanya. Més que res perquè em fan por les caigudes i ara mateix uh-huh. no m'agradaria caure i fer-me mal per...
Algú de muntanya et podria dir, a mi em fan por els cotxes. Que en el fons també seria el mateix. Aleshores, a partir d'ara, reptes complerts aquest any, em sembla que ja has posat bastantes creus. A partir d'ara, quins reptes es planteja la Mònica?
Bueno, doncs aquest any torna a haver-hi Campionat d'Espanya al desembre.
Al desembre, és a dir, s'avança respecte de l'any...
Sí, perquè el Mundial cau una miqueta abans, aleshores necessiten tenir l'equip definit abans també.
Uh-huh. On és?
És el Campionat d'Espanya a Múrcia. És a Múrcia i és al desembre, és l'últim gran objectiu que em queda a la temporada, però a part em queden un parell de proves d'aquest circuit que et comento a l'Espen Ultra cap a distància marató. Una és a Guarasomontano, allà al Quézar, a prop d'Osca, uh-huh. i l'altra és a Lanzarote.
A Lanzarote.
A l'àrea extrem, correcte. Uh-huh.
És a dir que et tocarà viatjar una altra vegada.
Sí.
I d'aquesta manera, clar, qui ens estigui escoltant pensarà, la Mònica fa vacances?
Bueno, les vacances sempre les que tinc, i això ho parlava amb el Javi ahir també, que sempre són per fer esport.
Per fer esport.
Aleshores, realment mai acabo de descansar de dir faig unes vacances de no fer absolutament res. Perquè... Això de moment dins el meu calendari no existeix.
Perquè clar, si al febrer d'aquest any hi havia el Campionat d'Espanya i hi han hagut proves, ara has fet l'ultratrall del Mont Blanc, ara et queden aquestes dues proves que has comentat, a Osca i a Lanzarote, i després Campionat d'Espanya a Múrcia al desembre, ho has fet tot un any.
Sí. Sí, tot un any. La veritat que tinc una feina, i des d'aquí aprofito per agrair-los i també que em compaginen molt bé el tema dels horaris i són flexibles en aquest sentit. I aleshores totes les vacances me les vaig agafant així, pues, repartidetes i fent virgueries també a vegades, intentant quadrar i juntant festius i de més, doncs, per poder arribar a tot.
El cos no es queixa en el sentit de lesions?
No, jo creuo dits, toco fusta ara mateix, perquè m'estan respectant moltíssim, uh-huh. i la veritat que no pateixo d'això. Sí que tens dolors i tens petites coses que van sortint, però re greu.
Perquè quan es fan distàncies es carrega el que tu has comentat, l'impacte, genolls, articulacions, turmells, corres per muntanya, per tant, superfície no uniforme, i això també, doncs, encara que sigui per, doncs, una torta de peu, coses d'aquestes, de moment t'han respectat.
De moment m'han respectat, sí que és el que et comento, tens petites sobrecàrregues, petits dolors puntuals que amb una sessió bona de fisio, doncs, t'ho poden pal·liar, però de moment em respecten, creu dits i toco fusta. Però bé, també un s'ha de cuidar, no? És important estirar, posar-se gel segons quan, l'alimentació és molt important també, el descans és la suma de tot.
Ara, abans ho comentaves, el tema del descans, abans d'una cursa s'ha de descansar.
Sí.
Tornar als ciclistes, els ciclistes sempre diuen allò de que la cursa es comença a guanyar el llit. Vas descansar bé els dies de la cursa?
La veritat que sí, no em vaig posar nerviosa, podia haver-ho estat, però no m'hi vaig posar. I bueno, sí, és cert que la setmana abans em notava força cansada. També suposo que el ritme de vida que portem tots entre la feina, la família, els entrenaments i demés, doncs vaig arribar bastant apuradeta i bastant cansada, el cos em demanava vacances ja, però quan vaig començar vacances, que va ser dilluns fins la cursa, que va ser dijous, aquells dies sí vaig poder descansar bé i jo crec que m'ho vaig notar.
És una part de clau
en
per després obtenir un bon resultat.
Sí, a vegades quan has de viatjar tampoc és fàcil poder acabar de descansar bé del tot, però bueno, s'intenta.
La família en aquest sentit és un element clau també, no?
Sí.
És a dir, sense una família que entengui o que doni suport a la passió, difícilment aconseguiries tenir ni les hores per entrenar, ni la possibilitat de viatjar, ni tot això, oi?
Correcte. Molt important. Ja ho vaig dir a l'altra entrevista també, que solo entiende mi locura quien comparte mi pasión, ¿no? I això és el que em passa amb la meva parella. Al final, també a nivell familiar més enllà, la meva mare també ho viu molt amb mi, el meu germà també fa molt d'esport, el meu tiet també és corredor, el meu germà fa triatló també, a vegades també sortim plegats en bicicleta i fem entrenament junts. Aleshores, en aquest sentit, a nivell familiar estic molt, molt recolzada, no?
Lugo ho entén? El tenim aquí davant, eh?
O sigui... Lugo ho entén, Lugo fa atletisme també, també corre per muntanya i comença a estar molt fort ell també.
Sí, bueno, anava a dir, li has transmès la passió també.
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí.
Per tant, avui has d'entrenar encara?
No, avui tinc descans.
Avui tens descans, és a dir, m'ha aprofitat el dia.
Sí, avui tinc descans.
Per venir a la ràdio. I demà?
Demà sí, demà entreno.
Bici o corre?
Demà corre.
Corre, doncs ja...
Demà corre.
Aquí fa calor.
Sí.
Prefereixes calor o fred per córrer?
Calor.
Calor?
Calor, jo calor. Soc com et deia abans, soc molt fredolica, però moltíssim. I el fred no el porto gens bé. Si és cert que després quan estàs corrent doncs, i entres en calor, se't passa. Però vaig córrer amb Canàries amb samarreta tèrmica, d'aquestes de menys 10 graus. I estàvem a Canàries, vull dir, amb això t'ho dic tot i sempre ho recordaré, no? I prefereixo calor. Em
Prefereixes
sento millor
calor.
Amb la calor, sí, que amb el fred.
Malgrat que la calor obliga a hidratar-se.
Sí, però suposo que també pel clima que tenim aquí estic més habituada a aquest tipus de temperatures i aquest tipus d'humitat, no?, que també et fa suar més, és com que el meu cos està més acostumat i ho porto millor.
I per tant, quan toca fred, què toca? Tapar-s'hi prou?
Doncs m'abrigo moltíssim i...
En el fons és més fàcil de treure's el fred que la calor, perquè total, és qüestió d'anar posant capes.
Sí, sí.
Mirat així, eh?
Sí. El que passa que també quan corres amb fred el gast calòric és superior també, perquè el teu cos crema més calories com per mantindre millor la temperatura i també és diferent, no ho has de compensar també en aquest sentit.
I quan respires aire fred i el cos també li costa més, és a dir que...
Correcte.
És tot una altra qüestió, però en el fons millor calor que fred, sí, per la Mònica.
Sens dubte.
Doncs bé, doncs podrà entrenar en calor, de moment,
durant
uns quants dies, i després doncs, quan arribi el fred és el que ens tocarà a tots abrigar-nos. Mònica Vives, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per aquesta explicació, sobretot doncs, per moltes felicitats per aquest gran resultat inesperat per ella mateixa, segons ens ha manifestat, en la Ultra Trail del Mont Blanc, en una de les proves de l'Ultra Trail del Mont Blanc, la OCC, que no sabem exactament a què responen aquestes sigles, perquè totes van per sigles,
O sigui... surt d'Ossiers, que és la O.
Ah, d'acord.
Xampé, si no m'equivoco, Chamonix.
D'acord, és a dir, és el nom de les localitats.
Correcte.
És que veiem les sigles i ens pensàvem de què deuen ser aquestes
Correcte.
Sigles. Per cert, no t'hem preguntat per l'equip. En quin equip estàs? Com treballes amb equip o com funciona això?
Bueno, corro amb l'equip que és AML Sport HG.
Uh-huh.
I bueno, som un equip de corredors que estem sota la marca i sota l'ajuda, i sota el paraigües d'aquestes dues marques que t'he comentat, d'AML Sport i d'Sport HG. I res, vam estar en una casa tots allotjats tots junts fent pinya, hi havia diferents corredors que corrien diferents distàncies, no? I vam estar compartint aquesta experiència i la veritat que a part de l'equip hi ha un grup humà preciós i em sento molt afortunada poder formar part d'aquest equip, la veritat.
En aquest sentit, per anar a aquestes curses millor anar en equip que diguem que en solitari, sobretot si aspires a alguna cosa?
Sí, millor. Millor, l'equip sempre fa suport i sempre doncs, tens una ajuda extra en quant a logística i a tot, no? Una mica, la veritat que sempre és una ajuda bona.
Doncs el que els dèiem, moltes felicitats, Mònica.
Moltes gràcies.
Espero que doncs, et puguem portar més vegades, ens apuntem, el Campionat d'Espanya és el desembre aquest any a Múrcia, per tant, doncs, a veure si de nou poden haver bones notícies. Molta sort.
Moltes gràcies.